4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Rivera.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, en Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 12 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un dijous vent i ben regirat el que hi està havent en algunes comarques. De fet, ja portem alguns registres de pluja que han passat dels 80 litres per metre quadrat en alguns indrets de l'Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. Hi ha, a més, més pluja preparada per aquella banda al llarg de les immediates hores. Per tant, serà fàcil que passem dels registres de 100 litres acumulats. També, déu-n'hi-do, com ha anat plovent al Camp de Tarragona i ja a les últimes hores s'ha anat animant aquesta pluja en alguns indrets de l'àrea de Barcelona. La cota de neu, al voltant dels 1.200, 1.400 metres i déu-n'hi-do la nevada que anirà caient a l'Alt Ripollès i també a la banda més alta del Montseny. Compte aquesta tarda, vespre i nit, sobretot, amb les pluges i tempestes que apareixeran a molts indrets de la costa, del prelitoral, i després es desplaçaran fins a les comarques de Girona i l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'Alt Pirineu, al de Lleida, tindrem més clarianes, però encara amb un ambient fred. El divendres ja començarà a fer net, sobretot a partir de mig matí. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem de les noves masculinitats. Ho farem amb Daniel Tejedor, psicòleg i especialista en treball amb homes i masculinitats. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les primeres vagues de llogaters i la situació dels adults a Espanya respecte a la comprensió lectora i a la resolució de problemes. A partir de les 5 coneixerem l'Associació Vitalera de Sabadell amb Mercè Barrera, la seva fundadora. Continuarem amb Patrimoni per conèixer la sabateria Govern de Badalona, fundada el 1912. I acabarem amb cultura per parlar de pessebres. I ho farem amb l'historiador i un dels guanyadors del concurs de pessebres de l'Ateneu de Sant Cugat, Joan Troiano. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Representants de l'agrupació de polígons industrials de la patronal FECOT i de l'equip de promoció industrial de Terrassa es van reunir aquest dimecres per abordar els principals reptes i necessitats dels polígons de la ciutat amb l'objectiu de millorar-ne la funcionalitat i la competitivitat. Durant la reunió es van posar en comú alguns dels principals obstacles que afecten els polígons de Terrassa, com ara l'execució de les inversions que se'n deriven del pla director de polígons d'activitats econòmiques, les externalitats que generen els carrils bici, els polígons o bé la millora de la seguretat en aquests espais. Un dels punts que va generar més espai de debat va ser el de la burocràcia que genera les tramitacions i es van destacar les dificultats que comporta per al desenvolupament de l'activitat econòmica a les empreses. Es van identificar com a prioritats la simplificació de les tramitacions administratives i la reducció de l'accés a normativa. També va tenir un capítol important al mercat del setmanal de l'Avinguda de Béjar i la difícil convivència amb l'activitat econòmica del polígon del Nord. És un esdeveniment que provoca el bloqueig del polígon durant tot un dia feiner i genera moltes externalitats negatives de brutícia i inseguretat viària.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cucapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Sabadell. Els paradistes del mercat de Campoamor finalitzaran la seva activitat el pròxim 21 de desembre, perquè, segons els ha comunicat l'Ajuntament, les obres de millora de l'equipament han de començar aviat. En una roda de premsa aquest matí, Ramon Jiménez, el president de la plataforma de veïns pel mercat de Campoamor, ha dit que veu la marxa voluntària dels paradistes com una bona senyal.
En cualquier caso, la salida de las paradistas voluntariamente por parte del Ayuntamiento, que les ha insistido en que abandonen el mercado, siempre es una buena noticia porque indica que el proceso eso tira y que aunque evidentemente el equipo de gobierno no puede adelantar nada ni tiene por qué saber nada, la cosa tira.
La intenció és que se puguin tornar a instal·lar una vegada el nou mercat sigui una realitat i fins i tot que això pugui revitalitzar el teixit comercial de l'equipament.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Quart dia de judici del cas de les antenes centrat en la gestió del conflicte a partir de l'any 2015, quan entra al govern l'equip de Dolors Sabater. Cristian Carneado, qui va ser gerent d'Engestur a partir de l'any 2015, ha defensat que totes les parts públiques i privades tenien la voluntat de trobar una sortida a la situació, sense arribar mai, però, a cap concreció.
Van pasando los meses y es un tema que no acaba de arrancar la solución. Es decir, la voluntad por todas las partes es solucionarlo. Nadie quiere que eso esté mal, ni las empresas, ni el ayuntamiento, ni nadie, pero a su vez son de estos temas que en la administración, pues que como que cuestan mucho, y la administración local de Badalona es especialmente complicada y todavía cuesta un poco más desarrollar estas soluciones.
Carneado ha explicat que va conèixer l'existència de les antenes a través dels sindicats policials i que va ser Miguel Ángel Sánchez, administrador de l'empresa que actuava d'intermediari amb les telefòniques, qui li va traslladar la situació irregular de les antenes. Els seus moviments per trobar resposta el porten a parlar amb Josep Duran, qui l'any 2015 era el cap jurídic d'Urbanisme. Junts conclouen que una possible solució és la recuperació del domini públic i que aquesta era una competència de patrimoni. Tot i diverses reunions amb les parts implicades, la solució no arriba a definir-se. L'any 2015, segons Carneado, entra en escena el gabinet d'alcaldia de Dolors Sabater, que manifesta la seva voluntat d'insistir a patrimoni que enceti la retirada de les antenes. Per la seva part, Jordi Crisol, cap del Servei de Patrimoni a partir del 2015, ha reconegut una reunió amb Duran, Carneado i el llavors cap del Servei de Seguretat Joaquim Ortilles, a més de tècnics de les empreses de telefonia, per tractar la situació legal de les antenes. Per la seva part, dos treballadors de Vodafone han assenyalat Duran com a interlocutor de l'Ajuntament per resoldre la situació. Mantenen que s'hi van reunir en diverses ocasions i que el cap jurídic d'Urbanisme va manifestar la voluntat de donar solució al problema. Tot i això, asseguren no haver obtingut resposta durant dos anys. El 2018, Vodafone decideix desmantellar la instal·lació sense haver pogut legalitzar la seva activitat en domini públic ni que el consistori els hagués reclamat cap cànon.
Gràcies, Santiago. Seguim una mica més al sud. Al Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El riu Llobregat va rebre 2,5 milions de visites al seu pas per l'àrea metropolitana entre el juliol del 2021 i el 2022, unes dades extretes d'un estudi que ha elaborat l'Institut Metròpoli per encàrrec de l'AMB. El resultat permet comparar el Llobregat amb altres espais emblemàtics de la infraestructura verda metropolitana, com són Collserola o les platges de l'entorn metropolità. Escoltem Eugènia Vidal, arquitecta del Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB.
És que és un espai molt important des del punt de vista ambiental, un espai molt important també des del punt de vista econòmic, i l'estudi posa de relleu també molt important des del punt de vista social, no? I d'aproximar la natura als ciutadans.
L'AMB ja està realitzant, de fet, les enquestes per poder elaborar un nou estudi que veuria la llum el proper 2026.
Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Hoquei Club Castellà està en paraplà i ara és líder de la Nacional Catalana. La primera posició se la jugarà aquest dissabte contra el Club Patí Balloc, una cita important que pot ratificar el lideratge dels granes vallesans. Serà al pavelló Dani Pedrosa a partir de 7:45 del vespre. La ratxa de bons partits segueix endavant després d'haver guanyat 5-0 al Barça i gràcies també a l'entrebanc a casa del Balloc contra l'Igualada amb un 0-4. Una golejada històrica al Barça, tota una fita per a l'equip de Castellà que viu sense cap mena de dubte la seva millor temporada després de 3 ascensos seguits i aquesta etapa daurada a Nacional Catalana.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Una cinquantena de treballadors i treballadores de l'empresa de seguretat Trablissa s'han concentrat aquest dimecres davant de l'estació de Lluís Millet per millorar les condicions laborals com a vigilants de la línia del Vallès de Ferrocarrils. La concentració, convocada pel Sindicat de Treballadors de Seguretat de Catalunya, està secundada per la totalitat de la plantilla de Trablissa, una de les empreses concessionàries del Servei de Seguretat de FGC. El representant dels empleats, Manuel Pintado, exposa que els vigilants no treballen en parella les nits, així com desprotecció de l'empresa en capítols d'agressió. Pintado assegura que les reunions amb el comitè d'empresa han estat infructuoses. Els professionals denuncien que l'empresa no compleix el contracte públic concessionat per FGC ni el conveni col·lectiu de seguretat. Consideren excessiu que el servei que opera les 24 hores els faci treballar 12 dies seguits i que les càmeres de seguretat s'usin per control laboral. El col·lectiu està especialment preocupat per les condicions de seguretat amb les quals treballen. D'una banda, critiquen que no es treballin parelles de 10 de la nit a 6 del matí i també que l'empresa els obligui a detenir a les persones infractores.
Al final el vigilante de seguridad es un ciudadano más. Sí que es verdad que en la ley de seguridad privada sí que pone que tenemos que intervenir y lo hacemos, pero no podemos detener a una persona por una infracción administrativa, no podemos. Y no podemos tener a una persona detenida una hora esperando a Mossos de Escuadra porque eso nos crea agresiones, la gente se pone violenta y no podemos detenerla. Es que no, la ley no lo permite.
El representant dels treballadors també assenyala FGC per treure's les puces de sobre amb el conflicte i no complir la llei de prevenció de riscos laborals. Les concentracions continuaran cada dimecres davant de l'estació de Sant Cugat Centre, com a punt de confluència de les dues línies del Vallès.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
En el marc de la programació d'actes del 25N, el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència vers les Dones, Castellà va acollir la conferència Masculinitats al segle XXI amb el psicòleg Daniel Tejedor, especialista en intervenció psicosocial i els homes i les masculinitats. Ens acompanya aquesta tarda des de Ràdio Castellà amb la nostra companya Rocío Gómez. Bona tarda, Daniel. Bona tarda, Rocío.
Bona tarda.
Bona tarda.
Dani, ara explica'm a la Carme que estàs especialitzat en les noves masculinitats per situar una mica a l'audiència. Què són aquestes noves masculinitats?
Bé, noves masculinitats és un concepte que ve de lluny ja, ve dels anys 80 i 90, i va ser un concepte que va posar una autora que es diu Conwell, i es fa servir sobretot per referir-se a com ens afecta el patriarcat als homes i també per referir-se a les alternatives que podem buscar de masculinitat tradicional en el nostre context. He de dir que també és un terme una mica criticat, perquè de vegades nou significa millor, però no té per què, no? Llavors, de vegades també fem servir conceptes com masculinitats alternatives o masculinitats en plural, per referir-nos a que no hi ha una sola manera de ser home.
Ara deies que aquest concepte feia referència a com us afecta als homes el patriarcat. I la pregunta és, com us afecta a vosaltres?
Mira, ens afecta de moltes maneres. Podríem començar, per exemple, des de petits, no? Pues la típica frase que molts oients hauran sentit de no ploris, no? O els homes són forts, va, aixeca, que no n'hi ha per tant, no? Aquestes frases tan recurrents, al final van construint també una forma de sentir i de viure que es basa en la negació d'emocions. Llavors, si ens posem a mirar, per exemple, les estadístiques de depressions, de suïcidi, per posar-te un exemple, de consum de tòxics, doncs veurem que els homes sortim guanyant en la majoria d'estadístiques, malauradament, no? Llavors, pues a la pregunta de com ens afecta el patriarcat als homes, una primera resposta podria ser aquesta.
En referència a aquesta negació d'emocions, als estereotips, entenc que les noves generacions venen amb tot un treball o amb una socialització diferent, no? Hi ha un canvi, o tu has detectat un canvi en aquestes noves generacions que sí que estan, podríem dir, també és un terme polèmic, no? Més deconstruïdes?
Bé, al final la masculinitat, una de les coses que té és que canvia al llarg de la història. Jo convido a que busquin imatges, per exemple, de Lluís XIV a internet. Trobaran que era una icona de la masculinitat d'aquella època, no? Del segle XVII, crec que és, i trobaran un home pues, amb un cardat, amb uns rínxols, amb talons, amb unes malles. Vull dir que la part estètica pues, sempre s'adapta als temps, no? Per tant, per la part estètica sempre hi haurà canvis, però si mirem la part més essencial, no? La de la competitivitat, la de ser fort, la de no expressar les emocions, que dèiem, doncs aquí potser ja no trobem tants canvis, tot i que sí que s'ha de reconèixer que cada cop se'n parla més i que potser estem millor que mai, no? Perquè potser és la primera vegada a la història que s'està parlant d'això. Per tant, no sé si estan més o menys deconstruïts, perquè aquesta paraula també és una mica complicada, no? Però sí que sé que se'n parla més.
Ara estava pensant, hem comentat la qüestió de les noves generacions, però els homes que ja tenen una certa edat, que estan en la maduresa, tu creus que ara tenen una mica de conflicte quan, o que es poden sentir qüestionats, no? Com es treballa a nivell psicològic o a nivell conductual, no? El fet de revisar-nos i veure que potser el que deies tu, no? Hem viscut sota un sistema heteropatriarcal i que potser ara hem d'avançar com a societat. Com ho viuen aquests homes que ja tenen una certa edat, no? Quan ets més gran, crec que costa més canviar.
Mira, abans de contestar-te la pregunta, que no se m'oblidi dir que una cosa que hem de reconèixer és que el patriarcat, sobretot, el patiu i el pateixen les dones. Això que quedi per endavant, eh? Però que també està molt bé poder parlar dels homes i de quines coses ens afecten i quines coses podem fer. I ara sí, contestant a la teva pregunta, estem en un moment social molt polaritzat. Llavors, aquesta polarització ens va malament per parlar d'aquests temes, perquè al final estem parlant de pèrdua de privilegis moltes vegades, estem parlant de que al final parlar d'aquests temes com a homes també comporta un càstig social, no? Jo, per exemple, si li recrimino a algun amic alguna conducta, molt probablement rebré pues una... se'm farà fora socialment, no? Per exemple, si jo no segueixo les bromes, ja no me les faran, ja estaré fora d'aquest cercle, no? Llavors, aquesta és una altra de les dificultats. També tenim, per exemple, pues els discursos neomasclistes, no? que estan sent molt potenciats per alguns mitjans, no? I per alguns partits, i això també ens juga a la contra, perquè això al final no es tracta d'un Barça-Madrid, on tu ets un equip o un altre. Es tracta de drets humans. Llavors, si entenem els drets humans com un partit de futbol, doncs no pararem atenció a si soc d'un equip o altre o si jo m'estic preocupant per la persona que tinc al davant. Bueno, no sé si m'he explicat bé, però...
Sí, suposo que també,
en tot cas,
una mica el sentit del que dius és que el feminisme no té gènere, no? És una qüestió d'igualtat i que afecta tant els homes com les dones.
Sí, totalment. Al final, si parlem de drets humans, no? Doncs ha de preocupar a tothom perquè tots som humans, no? També dir-te que és difícil per un home començar a aprendre sobre feminisme, perquè al final te n'adones, no? A base de llegir, a base d'aprendre sobre el tema, que t'has equivocat potser moltes vegades, no? I al final, com que és un tema tan identitari, el del gènere, doncs reconèixer que hi ha alguna cosa malament amb la teva identitat no és un exercici gens fàcil, no? Per tant, des d'aquí també dic que pot portar pues, a que et bloquegis o a viure-ho malament o a negar-ho, o sigui que és totalment normal la reacció. I el feminisme no té gènere, això és una... És un gran debat dintre del feminisme, no tant que el feminisme ha de preocupar a tothom, sinó que el subjecte del feminisme, no? Si ha de ser la dona, si ha de ser l'home. Bueno, això és un debat molt més ampli que s'ha de tenir dintre del feminisme, però que també em sembla interessant. Sobretot, al final, el que em sembla interessant és trobar espais d'entesa entre homes i dones i espais on puguem construir des d'una forma cooperativa, no? Una societat més justa i igualitària, que jo crec que al final masculinitats va d'això, de construir una societat més justa i de que pugui ser home de qualsevol manera, no només la que marca un estereotip.
Suposo que també és important, a banda d'enfocar-nos en el que comentàvem, no? Dels adults, també enfocar-nos en els infants, no? Perquè ara recordo que el manifest del 25N explicava una de les qüestions, que era que moltes vegades les conductes masclistes o amb una perspectiva patriarcal són apreses, no? Al final som fills dels nostres pares. Per tant, crec que també suposo que en aquest sentit l'educació és essencial, no? Per a aquestes noves generacions que venen de nens i nenes.
Sí, és fonamental. Al final la diferenciació de gènere, no? que ens posa els homes a ser més competitius, per exemple, per posar-te un exemple, i a les dones a ser pues, més sensibles, més acollidores, etcètera, això ho hem de canviar, no? I això es fa prenent consciència des de casa també, no només des de l'escola. I també de com exercim com a pare, no? De fet, molts homes que són pares actualment ho som de manera més conscient gràcies a models que no volem seguir, no? Que hem tingut els nostres pares, pares que mai hem vist plorar o pares que mai s'han preocupat pel nostre estat emocional, no? I no dic que sigui una cosa que li passi a tothom, però que sí que és una experiència molt generalitzada, no? Llavors, per descomptat que treballar amb la infància al final és treballar amb un mateix. és el que intentava dir també.
Com a especialista en les dinàmiques o en els tallers que has fet sobre masculinitats, quin és el dubte o quina és la qüestió que apareix més, no? Que és més habitual que es tracti?
Mira, jo crec que l'experiència de molts homes que s'interessen pel tema, no hi ha un dubte concret, però sí que hi ha una emoció molt freqüent, que és la por. És la por de si m'estaré equivocant, és la por de si em jutjaran, és la por de què passarà si em diran masclista, no? Això és una cosa que m'he trobat molt i que mou molt, no? Llavors, hi ha un missatge que podem transmetre i que intentem treballar pues, en aquests espais, no? De grups d'homes o de treball individual amb aquests, i és que el que s'ocupa d'un tema i el que es preocupa amb amplitud de mires pues, pot estar tranquil també, no?, amb aquest tema. És a dir, si tu no et tanques en banda quan et demanen que et revisi alguna cosa i ho fas amb sinceritat i sense hostilitat, jo crec que la por passa a ser substituïda per altres emocions. No sé si et serveix aquesta resposta.
Sí, 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 sí. Justament l'altre dia en vaig veure un debat de diverses actrius espanyoles en un podcast de cinema i parlaven sobretot de les violències masclistes que han pogut patir durant la seva trajectòria en aquesta indústria, doncs, que ja sabem que fa uns anys va començar tot el moviment, afortunadament, del Me Too, i recordo que una de les actrius deia que algun company del set de rodatge li havia dit: és que ja no sé si puc fer aquesta broma, perquè potser aquesta broma fa que us sentiu incòmodes. I llavors ella deia: si penses que pot ser que ens sentim incòmodes, no la facis, perquè vol dir que ja no és adequada, no? Potser hem normalitzat algunes conductes, algunes actituds i també és moment de dir, doncs, això no està bé, no? Suposo que també vas per aquí en aquest sentit.
Bàsicament, al final és un exercici d'empatia, no? Però s'aplica això a fer un comentari o a qualsevol cosa, no? O com va ser que el metro, la típica imatge de seure amb les cames obertes, no? Mentre hi ha una persona arraulida a l'esquerra o a la dreta del seient. Al final és veure quin impacte té la meva conducta i preguntar-me si puc modificar-la per cabre i tots, no? Llavors, hi haurà amistats amb, amb les que podràs fer aquest comentari perquè s'entendrà que és humor, i hi haurà contextos on no podràs fer-la perquè no hi haurà la confiança, perquè és un tema que potser no has parlat prèviament amb elles, perquè no estan clares les teves conviccions, etcètera, etcètera, no? Llavors, jo crec que al final és un exercici d'empatia i de sensibilitat cap a la resta que crec que hem de promocionar.
Doncs, Dani, amb aquesta reflexió que fas, ens quedem avui al Connectats. Gràcies per aquesta estona al programa i convido a tothom que tingui interès a que et busqui el teu perfil a xarxes socials i, sobretot, a aquests tallers que hem comentat que fas o que vas fer fa poc aquí a Castellà del Vallès sobre les masculinitats del segle XXI. Dani Tejedor, moltes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres, Rocío.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Ens falta una mica més d'un minut per arribar a 4:45 de la tarda i ens disposem ja a obrir aquest espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb el Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. El tenim, com sempre, a Badalona. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Vinc trasbassat. La veritat és que ha sigut molt fort el xoc que acabo de sentir. Los Pecos tornen a actuar. No
m'has espantat,
el primer concert que facis.
M'has espantat, Manel.
Mare meva, Los Pecos tornen a actuar. Això ja és... Si Els Pecos tornen a actuar, encara ens queda alguna cosa que dir en aquesta vida. De veritat que sí, eh?
Ai. Per un moment pensava que havia passat alguna cosa greu, eh?
Sí, sí.
De veritat.
No jo... té que passar-hi coses. Si en vespres de Nadal no fem conya, quan la farem? Està clar, eh?
Sí, no, la veritat és que és un xoc, és un xoc, i segurament ho serà més per la gent que no els conegui.
Dic jo que igual els concerts els donen a geriàtrics, no podria ser, no?
Bueno, sí. No ho sé, que nosaltres no hi som encara, eh? Nosaltres no hi som. I nosaltres els hem viscut aquests concerts.
Sí, i alguna oient que tinguem encara era bona seguidora dels Pecos, eh?
Ja. Deixa'm que saludi el Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
Esteu divertits, eh? Bona tarda.
No tindràs també una primícia d'aquesta dimensió, no?
Sí, i tant.
Déu-n'hi-do. Saludem també la Lluïsa Espín, que és directora de la Fundació Vina, i avui la tenem via telefònica. Lluïsa, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Tu també ets fan dels Pecos?
A veure, jo tinc l'edat en què van sortir els Pecos. Aleshores, què vols que digui? Ara no els tornaria. Ara no els escoltaria, però jo els vaig escoltar i molt, per tant.
Ja. Háblame de ti.
No parlo a ningú, eh? Jo els he dit per la televisió. Jo els acabo de veure per la televisió i l'edat no perdona ningú, eh? Està clar.
Està clar, és veritat, sí. Vinga, hem començat molt bé, però hem de parlar de temes seriosos, perquè el tema de l'habitatge ja sabeu que és el tema d'aquesta legislatura, el tema que preocupa a molts ciutadans. Per la situació en què es troba i per com està el mercat. I estem parlant de les que es podrien considerar com les primeres vagues de lloguer, que són una via de protesta davant dels grans tenidors, amb els exemples que ja s'estan produint a Salou, al Vendrell, i pròximament, com dirien en els cinemes, sembla que ha setmanat. Què estan fent o què és el que han fet fins ara algunes d'aquestes famílies? Estem parlant en total d'unes 29 famílies entre el Vendrell i Salou. Han deixat de pagar 2 mesos del lloguer. Estem parlant d'unes promocions público-privades en les quals hi ha implicada la Caixa. Són habitatges que havien de passar a ser de protecció oficial, però que s'estan donant una sèrie de circumstàncies que denuncien els llogaters, com per exemple clàusules abusives, mesures de pressió per fer-los fora, és a dir, perquè renunciïn i puguin disposar dels pisos per posar-los a la venda, i com deia, això és una via de protesta davant d'aquests grans tenidors que fan els llogaters. No sé si penseu que això és el tret de sortida, el que podria ser doncs una vaga una mica més extensa i més ampliada en els pròxims dies. Manel, comences?
Jo la veritat és que dir-li vaga no crec que sigui la paraula més adient per aquestes coses.
Faig servir el mateix terme que fan servir...
Sí, està clar. Sí, que estàs... Si no l'estic sentint ara per tu, Carme, l'estic sentint en altres mitjans de comunicació, no? A veure, vam tindre l'any passat una pujada astronòmica del preu de la llum, no? Podia haver hagut una vaga de pagament de les factures de la llum. Hem tingut unes pujades de l'Euríbor impressionants també en l'últim any, no? Ara comença a regular-se. També es podia haver parlat d'una vaga de deixar de pagar les pujades de l'Euríbor, no? A veure, la veritat és que entenent, en principi, que tu crec que has sigut una mica comedida a l'hora de parlar del problema de la vivenda. El problema de la vivenda és un problema gravíssim, gravíssim. Crec que és el problema més gran socialment que tenim avui dia. O sigui, és que estem condemnant a una generació sencera. No ens donem compte de que si la gent no s'emancipa no podrà tindre famílies, no podrà tindre fills, no podrà tindre moltes coses. O sigui, és gran el problema aquest de la vivenda, que es tindria que haver posat les mesures que calguin. Però jo no crec que vagi a més, no? Perquè al final la llei és la llei, no? I aquests llogaters, al final les vivendes pertanyen a algun, i aquest algú serà el que denunciï que no se li paguen, i al final un jutge decidirà si s'hi té que pagar o no s'hi té que pagar. Se tenen que buscar altres mesures per regular aquest tema, perquè si no ho trobem la mesura, realment anem abocats a condenar una generació sencera.
Com ho veus, Joan?
Bueno, jo ja ho he dit algunes vegades, com diu molt bé el Manel, és un problema molt gran a la vella de l'habitatge. És un problema greu que ja porta molt de temps per manca de polítiques de l'administració, que no ha fet cas de res i ha deixat fer. La vaga és una conseqüència. No sé fins on pot arribar, perquè les mesures que s'han de prendre és que si no es fa res la gent s'haurà de mobilitzar d'alguna manera, no sé. Però vagues de llogaters i llogateres ja n'hi ha hagut en aquest país. El 1919 hi va haver una vaga de llogaters d'Andalusia, i la del 1931 de Barcelona, famosa, després de l'exposició universal del 29, hi va haver també una moguda de vagues. Clar, les vagues és quan ja la gent està desesperada, no sap què fer, no, ningú l'escolta, i evidentment la manca d'habitatge és un problema existent. I les xifres es poden agreujar, perquè a les últimes dades hi ha una cosa que no es té en compte, que hi ha hagut aquest, després de la Covid, 4 anys de suspensió de desnonaments, que pel tema de la Covid i tal, que s'ha anat allargant fins al 31 de desembre d'aquest any. I amb això s'han aturat 58.000 desnonaments. Però ara, si el 31 de desembre no es fa res, vol dir que el 2025 s'augmentaran 58.000 desnonaments més dels que ja hi ha normalment. Per tant, la cosa és molt greu, molt greu. I per tant, alguna cosa s'ha de fer. No sé si vagues o no vagues, però sí que ens hem de mobilitzar, això està claríssim.
Deixa'm que et pregunti, quines conseqüències van tenir aquelles vagues que tu comentaves?
Les conseqüències en aquella època determinada van tenir un impacte social i polític important. Va coincidir el 31 amb l'adveniment de la República, i per tant doncs, va influenciar positivament de cara als governs posteriors de la República. Aviam, va tenir bastanta incidència, va ser concentrada a Barcelona, vull dir que no era tot una vaga general de tot el país, sinó a Barcelona en concret, que va quedar molt tocada pel tema de la post-exposició universal del 29. I per tant, va haver-hi temps després dels governs de la República d'anar refent una mica.
Bé, però en vistes de com han evolucionat i han canviat els temps, tampoc no hem millorat la situació, al revés, no? Hem continuat agreujant aquesta problemàtica, tot i que hi ha hagut un temps, hem passat per temps millors. Això també és veritat. Però vaja, actualment la situació, com dèieu tant el Manel com el Joan, és el tema, és el tema, el de l'habitatge. Lluïsa?
Doncs, a veure, jo escoltava el que deien els companys i a més estava mirant una mica la notícia que ens havies passat. I a vegades hi ha coses que un no acaba d'entendre, no? Aquí diu que els veïns implicats consideren que la clàusula que els obliga a pagar l'IBI és abusiva. I diuen que hi ha persones que se'ls deuen molts diners, que fa 14 anys que viuen allà, que se'ls deu un dineral, 25 euros per cada mes multiplicat per 14 anys, són molts diners. Aleshores, bueno, agafes la calculadora i són 300 euros a l'any, val? I segurament són molts diners, i el problema no crec que estigui amb aquesta clàusula que obliga a pagar l'IBI, perquè no són tants diners com ens volen fer creure. El problema jo crec que està amb l'especulació immobiliària, perquè la vivenda, vull dir, s'ha encarit tantíssim, i hauríem de veure qui és que s'ha fet ric a través de la construcció. I si no fem vivenda pública, que sigui, diguéssim, assequible per les persones, pels treballadors, doncs tenim un problema. Però el tenim de fa dies, no d'ara.
Sí, sí.
A vegades ens agafem, per exemple, per mi és una mica com ridícul, no?, parlar aquí de 300 euros a l'any quan el problema real no deuen ser aquests 300 euros a l'any, sinó que comprar una vivenda o pagar un lloguer en algunes ciutats s'ha tornat realment prohibitiu. I si no hi ha vivenda, el que s'ocasiona és que encara sigui més cara. I sí, els grans tenidors s'estan enriquint, però també alguna vegada he sentit persones que, bueno, que gràcies a aquells estalvis i van comprar dos pisos, ara tenen una pensió més o menys digna, perquè tenen la pensió de jubilació més el que cobren de lloguer.
Però aquests serien els petits propietaris, segurament.
Exacte, aquests serien els petits propietaris.
És diferent, la situació és
molt diferent. Sí. Però els grans tenidors, d'acord, però parlem
de... És aquí, Lluïsa, on es tindria que regular. Es tindria que regular el fet de que una persona en la seva vida laboral hagi pogut estalviar diners per comprar-se una, dos, tres vivendes per poder tindre una pensió digna i tal, no és el problema. Segur que no és el problema. Aquí el problema és la mancança d'inversió, per part de les administracions per crear vivenda social o VPO, etcètera, no? I el fet de que aquí hi ha hagut un nínxol en què els especuladors, grans fons d'inversió, no? han vist la possibilitat de guanyar diners ràpidament i ha entrat capital molt important, no? Aquest és el problema. I aquí és on es tindria que regular. Però lo de més, o sigui, a veure, el fet de que un treballi els seus estalvis el gasti en comprar-se una vivenda segona per després llogar-la i tal, que no és el problema, o sigui,
no.
El problema són quan hi ha grans fons voltor, no?, que se queden infinitat de pisos i fan els llogars jugat és el que els dona la gana. I van creixent, creixent i especulant, perquè al final l'única forma que tenen ells de subviure és guanyar diners. Estan, les inversions es fan per a guanyar diners, no? I ells el que volen és la rentabilitat el més ràpida possible. I per desgràcia la vivenda ha sigut una rentabilitat molt plàcida, molt ràpida en els últims temps, no? I això ha perjudicat pues, enormement el cost de la vivenda.
Joan.
Això ve de lluny, de més lluny, perquè això que estem dient és les conseqüències d'una manca... o sigui, nosaltres portem des del final de la dictadura, amb totes les lleis que s'han anat fent, cap d'elles, inclús la pròpia Constitució del 78, posa el dret a l'habitatge com l'article 47, que és estar fora dels drets fonamentals, estar en un apartat menys garantit. Per tant, ja no s'ha considerat des del principi de la democràcia el dret a l'habitatge com un dret fonamental, sinó, i a més, les polítiques que s'han fet i lleis han promocionat l'habitatge com un bé mercantil, com un bé d'ús, d'enriquiment, en lloc de posar-ho com a dret fonamental. I per tant, això, tothom se n'ha aprofitat. Tothom se n'ha aprofitat.
Però, Joan, què és el que no és un bé?
Promogut per la pròpia administració.
Clar, però
un bé mercantil, l'habitatge és un dret fonamental.
Sí, bueno, i l'alimentació és un bé mercantil.
No està garantit.
Hi ha tantes
garantit.
Coses que són necessàries. El problema està quan les autoritats, els governs, no són capaços de posar remei perquè aquestes coses no se'n surtin de mare. I és el que s'ha deixat. Les administracions han deixat la vivenda en mans d'especuladors, no? I aquí ens trobem en una situació que l'altre dia parlàvem de que es fan falta avui ja 750.000 vivendes que estiguessin en el mercat i no hi són, no existeixen, no? Sí. Que això és una llàstima, no?
Sí. Però... És trist dir que capitals com Viena, Àustria, un país conservador, però en canvi Viena és un model avui dia un model a seguir del tema habitatge, la ciutat de Viena, on el 60% dels habitatges són de lloguer i l'habitatge social està garantit. Després, qui pot tenir un pis o una casa se'l compra, però això a partir de que tot estigui garantit, no al revés com aquí, enteneu? I és trist que hàgim de dir que Viena, amb tots els respectes pels vienesos i pels austriacs, però és un país conservador, però allà aquest tema s'ha tingut claríssim.
Però aquí ens fixem tots, ara tota Europa, perquè el problema d'Espanya no és un problema d'Espanya únicament, això no. Està passant també a Anglaterra, està passant a França, està passant a Portugal, o sigui, el preu de la vivenda s'ha disparat, no? I ara tots ens anem a mirar en què fa 40 anys els governs de Viena van decidir fer una tasca que ara mateix veiem com a positiva, però ara mateix a fer el que es va fer a fa 40 anys a Viena costaria moltíssim, moltíssim a les administracions que no tenen els diners per poder-lo fer. No, és així? No. O sigui, els diners se'ls tindrien que treure d'algun lloc que no existessin.
Jo crec que aquí és molt necessari...
Aquest de l'alarmament, no?
Jo crec que és molt necessària la col·laboració público-privada.
Sí, però deixeu un moment que us faré una referència. Fa uns dies vam estar parlant precisament d'aquest anunci que va fer el president del govern respecte d'aquesta empresa pública d'habitatge. Sí. I aquí es parlava de la col·laboració público-privada. Què passa? Que en el cas d'aquestes ciutats, aquestes famílies que s'han posat en vaga a l'hora de pagar, estem parlant d'uns blocs que són d'una promoció del 2000 que es va construir amb un conveni públic-privat.
Malament.
El que passa és que, què ha passat? Que les condicions s'han anat canviant i no... precisament a favor dels llogaters, sinó de l'àmbit privat, perquè són habitatges que havien de convertir-se finalment en protecció oficial. I ha seguit el camí contrari. Per tant, per una banda, com a opció, la col·laboració pública o privada podria estar bé, però sempre i quan hi hagi el control per part de l'administració, no?
Evidentment.
Sí.
Jo no sabia que ho havia dit el president, això, de la col·laboració pública o privada. És una cosa que l'he sentida moltes vegades i que a mi em sembla que realment és la base de... Però clar, és la base, però amb un bon ús, no? Vull dir, sempre acabem pervertint el que pot ser bo i surt a guanyar qui surt a guanyar. O sigui, fem un conveni públic o privat, però al final me lo hago privat i me'l faig a la meva mida. Vull dir, crec que exacte, estem amb una mica com de caos de burocràcia i de un caos social.
Per tant, algú rellevant ha de controlar tot això.
Sí, però qui? Què? Com ho fem?
Home, l'administració.
Mireu,
no?
l'única manera real actualment per gestionar la construcció... Tenim que entendre que estem parlant d'un assumpte, no?, que no s'arregla en dos dies, perquè ja només no. La construcció d'un bloc de pisos ja comporta anys de negociacions, etcètera, etcètera, i construcció. Però l'única manera que jo veig que ara mateix les administracions, sobretot les locals, poden afavorir que hi hagi una empenta per part dels constructors per tirar vivendes endavant és recalificar sòl. Si recalifica sòl perquè sigui accessible per a les construccions, els constructors podrien fer vivendes molt més barates de lo que es fan ara. Perquè el problema és que actualment, no, a quasi el 30-40% del cost de la construcció d'un edifici, no, està només en comprar el sòl. El sòl és el que més costa. Per què? Perquè contra més prop estiguis de les grans ciutats, no, més car és el sòl. Però per aquest afany especulatiu que té tothom, i l'única manera és canviar. O sigui, si ara mateix qualsevol ajuntament diu aquest sòl que està qualificat com zona agrícola, no, lo destinem a ús de construcció i lo venem a tant al metro quadrat molt més barat que el d'allò. I hi haurien constructores que es donarien de bufetades per fer edificis molt més baratos, no? És l'única manera, perquè l'administració no posarà diners, eh?
Però escolta'm una cosa, si requalifiquem aquest sòl, encara estarem més atapeïts a les ciutats. No seria millor fomentar que és més vivant a l'entorn rural i que les poblacions, i que hi ha poblacions que s'estan quedant abandonades, inclús vivendes. Hi ha molts pobles que tenen vivendes buides i allà...
Però no és el problema, Lluïsa, el problema no estem parlant del tema de tothom volem viure, tothom, absolutament volem viure tots a prop del centre de la ciutat i a prop de la platja i a prop de... O sigui, tothom volem estar-hi i viure allà on volem viure tothom, per això s'encareix.
Efectivament, però la solució, Manel, i això n'hem parlat en altres ocasions, és en comptes de concentrar tota la població allà on hi ha els serveis, seria, doncs, repartir... això de manera que la gent no tingués la necessitat de concentrar-se en tan poc espai, perquè espai n'hi ha.
Exacte.
No és tan fàcil. Tu has nascut en una zona i vols viure en aquella zona.
Ja ho hem dit que no era fàcil. Ja ho hem dit que no era fàcil, però és que no hi cap... Vull dir, les ciutats estan sobredimensionades. Hi ha llocs que ja no... A l'hospital, jo l'altre dia estava 3 hores i mitja esperant que atenguessin a la meva mare. Vull dir, hem d'intentar que esponjar una mica la població, perquè és que si no acabarem...
Això és una altra història,
Sí.
Bueno, no.
Això de que hi hagi concentració de persones en un mateix lloc és una altra història, És una altra cosa que mereixeria un altre debat, distint. No? La realitat és que, mira, jo vaig fer una comparació l'any passat. Jo
quan quan acabi el Manel, el Joan, perquè si no el Joan no entra.
Mira, vaig fer una comparació d'una vivenda de construcció nova a Badalona, no? I vaig anar-hi a veure uns amics que tinc a Mollerussa, no? I una vivenda de les mateixes característiques a Mollerussa costava 5 vegades menys que a Badalona. 5. No era una qüestió de preu, és una qüestió de lloc.
Sí,
estem parlant, no? O sigui que no és que el problema és que ara mateix manca vivenda. O sigui, no n'hi ha oferta. Con lo qual, el que té vivendes per vendre, les ha posat molt cares. Les posa perquè vol treure la rentabilitat més alta que se li dona. I en aquest joc juguen tots, eh? Perquè tu no pots dir, mira, jo he comprat el pis a 10, no? I ara el vinc a 20. No, no, mira, com d'allò lo vendré a 10, també, perquè em va costar 10 i lo venc a 10. No, aquí especulem tots, eh? Aquí ningú vol dir que no és el que tira la primera pedra. Mm. Aquí la tirem tots, eh?
Vinga, Joan.
No, que tot això que dieu, que està molt bé, i jo sí que crec que seria possible fer polítiques ben fetes de col·laboració amb l'empresa privada i tal, però es poden fer si hi ha voluntat i hi ha valentia de fer-ho. Però el problema és que no es fa perquè es cedeix el poder. Ara el president del govern ha anunciat una empresa pública.
Sí.
Poca fiabilitat, perquè ja van crear la Sareb, que era el banc dolent, que havien dit que serviria per aixugar deute i tal, i s'ho han quedat tots els fons voltors, el Sareb. Per tant, anunciem coses, vale, molt bé, però fem-les de veritat, amb valentia. Creem una empresa pública i que col·labori l'empresa privada, però fem-ho de veritat. No cedim sempre als bancs i el gran poder, que és el que fa el govern, tots dos partits que van alternant en el govern a Espanya. Al final cedeixen els bancs. Els bancs es van rescabalar de mils de milions que haguessin pogut servir per fer habitatge. Per què aquests diners no han servit per fer habitatge? No, perquè manen els bancs.
Perquè haurien tancat els bancs, Joan.
Sí que es pot fer. Sí. Sí que es pot fer. No, sí que es pot fer si es vol fer. No hi ha dificultats. I diners n'hi han. A mi això no em carregueu d'aquí, ho sento.
Mm. Voleu fer algun apunt més o tanquem?
Bueno, la veritat és que jo vull ser optimista, eh? Vull ser optimista. Jo crec que estem en una situació crítica, però no podem baixar-hi més. O sigui, a partir d'ara, no, els governs tenen que posar ja solució al problema que afecta a la gran majoria de la població espanyola, que és el tema de l'habitatge.
O sigui, i que si és un problema d'aquestes...
Digues. Els governs posaran fil a l'agulla i jo crec que a partir d'ara, no, a llarg termini, el problema és que pot haver-hi que després hi hagi d'aquí 3 anys un canvi de govern i les polítiques de vivenda se'n vagin al Norris. Aquest és el risc que correm. Però jo estic esperançat de que això comenci a donar-se-li una volta, perquè és que no pot caure més. O sigui, és un tema gravíssim.
Uh-huh. Anava a dir que si és un tema tan important com creiem que així és, d'alguna manera s'ha de visibilitzar, i d'aquí aquesta reacció, aquestes protestes i aquesta vaga que avui hem intentat
analitzar. I veurem més,
analitzar.
Protestes veurem més.
A veure, també seria absurd o no tindria cap mena de sentit que davant d'aquesta situació la ciutadania no aixequés la veu.
Yeah. Hi ha gent que està el 80% de lo que està cobrant lo està invertint en la vivenda. Això és demencial. La gent està vivint en 4 duros per poder-se alimentar, per pagar llum,
i si té família entre l'habitatge i el manteniment de la família, ja és no queda res més.
Ja fa
anys que parlem de treballadors pobres, que vol dir
que
hi ha gent que està treballant però que no arriba.
Aquesta és l'expressió. Treballadors pobres, sí senyor.
Sí. Doncs no ens donarà temps de parlar del segon tema que us havia proposat, però acabarem com hem començat. I ho farem, com que no sé si ens donarà temps d'anar al concert dels Pecos, doncs en honor del Manel, li posarem una estoneta de Háblame de ti.
Háblame de ti. Gràcies a tots, companys.
Això serà per recordar. Manel, Joan, Lluïsa, que tingueu bones festes, que vagi molt bé.
Gràcies igualment a tots, companys.
Adéu.
Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si
que el amor es todo.